Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora ha sortit avui el sol?
A les 7:09.
3, 2, 1, seganya!
Com va la vida, Joan Anton?
Bé, va bé, Roger, gràcies, va bé.
Esperant Sant Jordi perquè suposo que et deu tocar signar tu, no?
Sí, sí, superagraït a les llibreries que m'ho han proposat. Si em permets, per qui vulgui venir a saludar, el rebré amb molt de gust, de 10 a 11 a la llibreria Ona, de 11 a 12 a Angle Editorial, de 13 a 14 a la llibreria Horitzons, de 16 a 17 a la llibreria Libri, de 17 a 18 a la llibreria Muntanya de Llibres i de 19 a 20 a la llibreria Altair, al Passeig de Gràcia, a les seves parades. Per tant, de nou, molt agraït en aquestes llibreries que han confiat en mi, que m'han proposat anar a signar, i ho faré, com sempre, amb molt de gust.
Amb una breu i atzarosa història de la vida, l'últim llibre que té publicat el Joan Anton Català, però és que en té una pila més. Vull dir que si sou fans d'aquest espai, d'aquesta secció, i a més també el voleu llegir per Sant Jordi o per quan faci falta, també és una bona excusa. A més, Joan Anton, nosaltres dissabte fem el programa des del carrer, des del centre de Barcelona. Esperem que ens vinguis a saludar també, i ni que sigui abraçar-nos un moment i poder-te saludar a l'antena.
Encantat de fer-ho.
Perquè serà un dia en què estareu tots molt sol·licitats, eh?
No, però sempre hi haurà el moment, i a més també ens permetrà agafar aire, saludar amics, sempre també va molt bé.
I quan aneu a veure el Joan Anton que us demani el que us signi el llibre, digueu-li, escolta'm, Joan Anton, t'escolto el suplement, que això sempre fa il·lusió.
Sí, eh? Ho diu molta gent, eh? T'haig de dir que, per exemple, el Fabra, moltíssima sí. Gent, eh? I hi ha gent que bueno, alguns d'ells ho fan des del llit, també t'ho haig de dir, però altres ho fan anant en bicicleta, o anant a jugar a pàdel, o anant a fer esport de muntanya, o excursions.
Es lleven d'hora, i si no, evidentment, pel podcast també es pot recuperar l'espai de la Terra es plana. Bé, això és la Terra es plana, ja ho sabeu que diumenge parlem de ciència, i avui amb el Joan Anton el dedicarem una mica a la física, també a l'astronomia i a la química. Fins i tot a vegades parlem de filosofia amb el Joan Anton, sempre sobre ciència, i avui no només parlarem sobre ciència, sinó que ens fixarem en tot allò que podem aprendre d'ella, i encara més en aquests temps tan convulsos que estem vivint, quan sembla que la necessitem més que mai. Per tant, avui un homenatge a aquesta ciència. Com la definiries tu, la ciència, Joan Anton?
Val, mira, bàsicament és la construcció del coneixement humà. I això es fa a través d'un procés que és molt metòdic, té les seves fases i els seus passos, no? I que es basa, bàsicament, en observar el que passa, observar fenòmens que ens envolten, preguntar-se el per què, formular hipòtesi que responen a aquest per què, i cercar després proves, evidències per confirmar aquesta hipòtesi que tu has fet de per què allò funciona d'aquella manera o passa d'aquella forma. Això és el que es coneix com el mètode científic. Per tant, fixa-t'hi que la ciència té com dues parts. El mètode científic, una part que és més teòrica, observo i formulo preguntes i formulo hipòtesis sobre quines poden ser les respostes, i la següent part que és d'experimentació. Val, i ara vaig a fer experiments o vaig a cercar proves per confirmar que això és així. La ciència, t'haig de dir, que s'autoregula. Això és molt important. És a dir, qualsevol afirmació ha de ser comprovada, ha de poder ser comprovada. I això normalment es fa per part de grups experimentadors que són independents, molts cops, d'aquells que han formulat les hipòtesis. I si no són independents, n'hi ha d'haver després d'independents que confirmin que aquells experiments donen justament els resultats que s'estava predint. Moltes de les revistes científiques més prestigioses, totes les més prestigioses, per exemple, no t'accepten un article científic que no hagi passat un procés de revisió independent, que anomenen el peer review, on agafen l'article que aquell científic vol publicar, el donen a algú que és anònim pel científic que vol publicar, però que òbviament és una eminència en aquell àmbit també, i es revisa aquell article. No cal que hi estigui d'acord, eh? Simplement revisa que el que es digui no siguin bajanades, que el que es digui segueixi aquest procés, aquest mètode científic.
Precisament aquest mètode científic és el que fa que la ciència sigui ciència i no una pseudociència, no?
Clar, perquè les pseudociències no ho fan, això. Les pseudociències diu, observen i fan hipòtesis. No només hipòtesis, Roger, van directament a donar afirmacions. I ja està, punt. Llavors, clar, ni són comprovables, ni ningú pot fer experiments per comprovar-les, lògicament perquè a la que els facin se'ls desmunta tota la paradeta. El cas de la Terra és plana és claríssim, no? Sí, per què? Bon, prova-ho, demostra-ho. No hi ha cap prova ni cap demostració, perquè clar, aquí fallen, no? Les vacunes porten uns xips que... una cosa absurdíssima. Bueno, comprova-ho, demostra-ho. Perquè clar, és molt fàcil, si no, no? Dir, ah, és que això és així, ah, és que això és això. Bueno, la ciència el que fa és, com dèiem, sempre hi ha d'haver la possibilitat de comprovar allò que dius.
Per sort. Hi ha molta gent, Joan Anton, que a la ciència li costa una mica o que diu, escolta, és que jo sóc de lletres. Tu, en canvi, defenses que tots som científics. A veure, això què vol dir? Per què?
Sí, perquè si mai t'has preguntat el per què d'una cosa, ets científic. Claríssim. Si tu vas pel carrer un dia i dius, per què el cel és de color blau? O per què les fulles dels arbres cauen a la tardor? No sé, ara estic dient coses molt simples. Ja ets un científic. Perquè ja has començat aquest procés de dir, observar i fer-te preguntes al per què. I si ja al damunt de fer-te la pregunta desenvolupes una possible explicació, em sembla que això deu ser per una cosa que vaig llegir, que ja vas per aquesta via científica. Per tant, tots d'alguna manera... ho som. La filosofia no s'allunya gaire, eh? La filosofia i la ciència es toquen en molts àmbits. Potser la filosofia el que no fa és anar-ho a comprovar les coses. Però a la primera part, ciència i filosofia pràcticament són molt similars. El problema que tinc amb la ciència i que ha fet que molta gent et digui no, és que jo sóc de lletres com un escut protector, això és culpa de la ciència. És que no hem sabut comunicar la ciència. El nostre llenguatge científic és complex, molts cops és avorrit. No hem sabut construir els ponts de simplificació que facin arribar aquesta ciència a tothom, a més d'una forma emotiva. Encara pitjor, penso que alguns cops s'ha utilitzat aquest llenguatge científic per distanciar, per dir, no, és que jo sóc científic, no, és que jo, saps? Per crear, com diríem, una diferència de classes, una superioritat o distinció. T'haig de dir que el científic, pobret, prou feina té en fer la seva feina. Té uns recursos limitats. Es baralla cada dia en aconseguir beques, subvencions, recursos per investigar. Què passa? Que s'hi ha dedicat poc interès, poc espai a la divulgació. A més, un científic, un excel·lent científic, no té per què ser un bon comunicador. No té per què ser-ho. I aquí és on neix aquesta branca o aquest pont de la divulgació científica, que és la que intentarà tancar això, un pecat que hem comès sempre a la ciència de distanciar-nos de la gent.
Clar, i aquí és on entres la figura com la teva de divulgador, no, Joan Anton?
Clar, és una disciplina superbonica, perquè intentes tancar aquesta escletxa històrica entre ciència i públic. És molt complexa, perquè, clar, és com caminar, jo sempre dic, és com caminar per una corda fluixa, perquè has de mantenir equilibri entre el rigor del que expliques, la precisió dels missatges, però per l'altra banda, la simplificació. Has de renunciar a explicar determinades coses o explicar-les d'una forma... com a lo millor li explicaries a un científic, sempre tenint en compte el públic que t'estarà sentint o que t'estarà veient, no? Però certament la ciència, com deia abans, té una gran capacitat enorme d'emocionar i d'impactar, i espero que ara en el programa ho aconseguim, no?, amb la gent que ens escolti. I aquest és el vehicle que ha d'emprar la divulgació. És a dir, no només explicar la ciència, sinó explicar-la des d'un punt de vista humanista i emotiu, perquè això és el que farà que entrin els missatges en el públic. I aquí tenim gent en la que, afortunadament, emmirallar-nos. Potser dels primers va ser Galileu. Galileu va escriure, crec que va ser el seu segon llibre en italià, després d'haver escrit el primer en llatí. El llatí era una llengua que només podien entendre la gent culta, i va dir, no, jo això vull que ho sàpiga tothom, que he vist cràters a la Lluna, que he vist els satèl·lits de Júpiter en el meu primer telescopi, i el segon l'escriu en italià, decideix fer aquest pas, que després li costarà tota la persecució de la Inquisició, perquè vol divulgar. Després tenim Camille Flammarion, un home... increïble, que escriu llibres sobre mons habitats. Quan encara no coneixíem res, ell ja imagina com podrien ser els mons habitats. I després, jo en el que considero el top de top és Carl Sagan. Jo a Carl Sagan li tinc, bueno, una admiració enorme, perquè a més, aquest home era científic, enorme científic i enorme comunicador alhora.
La ciència, no hi ha cap dubte que ens convida a reflexionar. Comprovem cada diumenge amb tu, Joan Anton. I a tu t'agrada molt parlar del miracle de la vida, no? Que sí. Sovint no donem cap mena d'importància.
No, i així ens va. Perquè, clar, si tu pares a reflexionar com de complex és la vida, la nostra i la de qualsevol organisme viu, dius, uau, quantes coses han hagut de passar perquè estiguem vius. I quan comences a reflexionar sobre aquesta enorme fortuna de la vida, la conclusió a la que arribes és la de que has de valorar la vida. no només la teva, la dels demés i la dels altres coses, organismes que t'envolten. Perquè si no valorem la vida és com insultar la natura directament. És com dir-li a la natura, tot això que has estat fent no serveix per res. Has estat perdent el temps. La natura ens ha cuinat, la natura ens ha cuinat a nosaltres durant 3.800 milions d'anys a foc lent. És increïble tot el que ha fet. Com podem dir-li a la natura que això no té cap mena d'importància? I això ho fem quan ens matem. Això ho fem quan no respectem ni la nostra vida ni la dels altres. I tenim guerres, i tenim maltractament, i fem el que fem amb l'entorn natural que ens envolta. Clar, si poguéssim, jo dic, si poguéssim injectar una mica d'aquesta vacuna, que és la fortuna de la vida, la reflexió sobre la fortuna de la vida, els que prenen molts cops les decisions que ens porten als escenaris que estem vivint, com canviarien les coses? Com canviarien les coses si aprenguéssim a respectar la nostra vida en primer lloc i, per tant, la vida dels altres?
Quina reflexió més maca, Joan Anton.
No, és que és així. Jo penso que la capacitat que té aquest missatge de dir que afortunats que som, cada cop que matem, ja no et dic una persona, evidentment, però cada cop que malmetem una planta o que estem eliminant milions d'espècies de peixos, per exemple, que ningú hi para pràcticament atenció, quin mal que estem fent, com estem, no sé, trencant tot aquest puzzle que ha fet la natura durant tant de temps. I això és com directament dir-li a l'univers, res, elimina'ns ja, elimina'ns, sisplau, perquè què hi pintem aquí? Si som incapaços de valorar la nostra pròpia vida.
Avui, amb el Joan Anton reivindicant la ciència com a motor, també, d'alguna manera, i lligat amb tot això que expliques, ens dona moltes lliçons d'humilitat, no, Joan Anton?
Total, total. Carl Sagan, parlava de l'astronomia, però això seria aplicable, ara posaré alguns exemples, a la ciència en general, deia no hi ha lliçó d'humilitat més bèstia que tot això que ara veiem, no? Per exemple, l'astronomia, ja ho hem parlat molts cops, un univers immens, immens, no sabem on arriba, milers de milions de galàxies, cadascuna d'elles amb bilions de planetes. Si un exemple que sempre dic, si algú toqués ara un botó, ara mateix, un botó, i fes desaparèixer tota la nostra Via Làctea, en aquesta Via Làctea hi ha 400.000 milions de sols, un bilió de planetes, només a la nostra galàxia, toca el botó, desapareix, a la nit, quan tanquin la paradeta de l'univers i facin l'inventari de la botiga, ningú trobarà a faltar una galàxia. És brutal. La física de partícules. La física de partícules ens parla de com de buida està la matèria. Quan entres en un microscopi dins de la matèria, de les partícules subatòmiques, te n'adones que la natura és buida. Bàsicament estem formats, nosaltres, formats per espai buit. La genètica, la bioquímica, ens obren unes portes a un món que és fascinant de complexitat, com tot de forma coordinada el metabolisme d'un organisme i després la genètica d'un organisme, com funciona tot d'una forma extraordinàriament coordinada dins les nostres cèl·lules. Com més sabem, més ens sorprèn, més ens fascina. La geologia ens relata processos, successos que han trigat centenars de milions d'anys, poquet a poquet, en anar esculpint el món que vivim. L'enginyeria aeroespacial, amb ella estem enviant naus a les Voyager, les més llunyanes que tenim de la humanitat, i tot i això, encara no hem sortit del nostre propi sistema solar. Clar, tu veus tot això i molt més i dius, lo primer de tot, la humilitat, no som res. És la frase més típica, no som res. I aquí la resposta que jo penso que hem de donar és i tant que som. Justament perquè no hauríem de ser. Justament perquè tot això ens porta a la humilitat extrema, no som res, i aquí estem, bé que tenim vida, bé que estem parlant ara tu i jo, bé que tenim emocions i estimem, i tenim projectes i tenim il·lusions i també patim, la vida també té una part de patiment. Per tant, sí, som, i això és lo extraordinari. La cosa extraordinària és que no havent de ser, som.
Avui amb el Joan Anton Català reivindicant la ciència i parlant també dels errors, de tots els errors que se n'aprenen, que es diu especialment també quan parlem científicament, Joan Anton.
Sí, és una base de la ciència, l'error és una base de la ciència. Hi ha també a la nostra cultura, ja també ens aniria bé, no? Sobretot la llatina, d'aprendre una mica de la importància que té l'error, perquè aquí quan algú fracassa amb alguna emprenedoria o amb algun projecte, ja l'etiquetem, no? Ha fallat, ha fracassat.
Potser... Això els americans, la cultura americana és molt diferent de la nostra.
Molt,
no? De l'europea. No?
Molt. Mira, no, recordo una entrevista on li preguntaven a un emprenedor i li deien, vostè quantes vegades ha fracassat? I deia, 3. I llavors això generava un interès en el que l'entrevistava, dient, home, aquest home ja ha fracassat 3 cops, ha après un munt de coses. És un home carregat d'experiència. Aquí fem al revés. Aquí només que hagis fracassat un cop, ja està, ja t'etiqueto i tu ja no saps fer res. Mira, ja tenim molts exemples a la ciència. Quan Edison va inventar la bombeta, ho han intentat milers de vegades i no se'n sortien, i el seu equip, molt desmoralitzat, un dia va i li diu a l'Edison, diu, escolta'm, no ens en sortirem. I l'Edison diu, mai no havíem estat tan a prop d'aconseguir-ho. Ara sabem unes quantes milers de formes de com no s'ha de fer. Per tant, hem de continuar perquè mai havíem estat tan a prop de trobar-ho. La ciència s'equivoca, bàsicament perquè la ciència està feta per humans i, per tant, com que els humans som imperfectes, la ciència també ho és per definició. Jo sempre dic que la ciència és com una carretera que va endavant, de tant en tant té corbes, bueno, sempre té corbes, i de tant en tant va al darrere, recula, amb errors greus. Però al final, quan tu la mires a l'engròs, la carretera sempre va endavant, la ciència sempre va endavant, i aquí estem amb les tecnologies i el benestar que tenim. I d'entrada ja també dir-te que molta gent a vegades pensa que els científics tenen por que es destrossin grans paradigmes científics. Al revés, la ciència el que més li agrada és que vingui una nova troballa que posi en entredit el model estàndard que tinguem, perquè això obre les portes a revolucions, i la ciència molts cops ha avançat a base de revolucions. És cert, haig de dir, que com que som humans els que estem darrere, de vegades cremàvem a la gent a la foguera, perquè això de les revolucions tampoc, com humans, no ens acaba d'agradar. Però si mirem el desenvolupament científic, molt d'ell està basat en errors que han funcionat durant un cert temps, models que ens han funcionat i que després han estat superats, i això ha permès construir els següents models.
Clar, Joan Anton, penso en la perseverança de molts científics. Ara posaves l'exemple de la bombeta, no? Però un dels més famosos d'aquesta perseverança és el de Charles Darwin i la teoria de l'evolució.
Sí, a la ciència s'ha de ser perseverant i pacient. El tio necessitava trigar uns 20 anys per desenvolupar la teoria de l'evolució i publicar el llibre L'origen de les espècies. Però, a més, durant aquests 20 anys li van fumbre per tot arreu. És un tio que va ser criticat, ridiculitzat. A més, ell, ja n'hem ben parlat, tenia una personalitat complicada i tenia trastorns de personalitat, va tenir problemes mentals, depressions. Ell diu que se'n va sortir en una frase que deia, diu, me'n vaig sortir gràcies a que a l'amor per la ciència i una paciència sense límits per sobre de qualsevol altra cosa. Però el tio, pacient com els que més. Tenim molts exemples d'aquesta paciència. 184 anys que es va necessitar amb molts científics per acabar erradicant completament la virola. És l'única malaltia infecciosa que s'ha erradicat completament del món gràcies als vaccins, i tenia un índex de mortalitat del 30%. 184 anys van caldre d'experimentació.
La ciència costa diners, Joan Anton, i a tu t'agrada fer la comparació amb els diners que costa la ciència i el que costa la despesa militar.
Sí, aquí m'hauràs de tallar, perquè no, ja m'imagino que no tindrem temps, perquè ja, aquí he portat notes, perquè això és, bueno, és de traca i mocador. Mira, per exemple, els costos que es calculen dels efectes de les guerres post-11 de setembre dels Estats Units, als Estats Units encara avui li costen anualment 8 bilions de dòlars, anualment. La guerra d'Afganistan es calcula que va costar 825.000 milions de dòlars, i aquí només tenim en compte temes econòmics. Per suposat, no estem valorant les pèrdues de vides, pèrdues humanes i patiment. Els Estats Units tenen un bombarder, que és el B-2, que cadascun d'ells, un avionet, cadascun d'ells costa 1.000 milions de dòlars, o 2.200 milions de dòlars si se li incorporen els costos de desenvolupament. Ara anem a comparar tot això. Una missió robòtica a Mart, de les que tenim de robots, costa només 2.700 milions. Dic només perquè en un avionet i una miqueta més pagues anys d'un robot marcià, que són nòmines de científics durant anys i anys, no només el robot, no, pagues tot això. El desenvolupament d'un vaccí són més o menys, aquí les dades no s'acaben de saber mai del tot, evidentment, però podem estar parlant de 10 anys d'esforç d'equips molt grossos, en un 95% de probabilitat de fallar. Doncs mira, un cost que podria ser típic podrien ser, no sé, 1.000 milions de dòlars. 1.000 milions de dòlars el que podria costar, si tot et va bé, si et funciona la primera, si no és més que això. Doncs en un avionet paguem dues vacunes. El desenvolupament de dues vacunes. Hi ha un vaixell que tenen els americans de combat que costa, ell sol un, 30.000 milions de dòlars. T'ho transformo, 30 vaccins. Un únic vaixell de moment de 30 vaccins. Llavors, clar, mira, hi ha alguns analistes que diuen que en el pressupost militar americà d'un sol any podríem desenvolupar completament la fusió nuclear d'una forma bastant ràpida, que recordem que és una font d'energia neta i molt, molt potent. Clar, llavors, tu mires tot això i dius, a veure, jo, amb els meus impostos, què vull pagar? Un augment del pressupost militar? Estem en guerra, Europa està en guerra, i a més, encara hem de gastar més amb avionets i tancs, que no estem prou armats. Que algú pensa que un país decidirà no invadir a l'altre quan ja, si en lloc de 2.000 tancs en tenim 2.005 o 2.010, què més dona? No és en això el que hem d'invertir. No és en això. El que hem d'invertir és en la sanitat, en l'educació, en la cultura, en la ciència, en el benestar. No armar-nos més. Per això que de vegades, quan algú em diu, és que ens gastem molts de diners enviant robots a Mart, o ens gastem molts de diners fent experiments al col·lisionador de partícules del CERN, de què són molts de diners? En què ens els estem gastant?
El Joan Anton Català, que el farem president un dia.
Sí, no, sisplau, si, no. Si ens deixa. No, em faries molt infeliç.
Joan Anton Català, un plaer, com cada diumenge, avui un espai per emmarcar una setmana més. Escolta'm, què hi passarà aquesta setmana al cel?
Mira, molt ràpidament, tenim quatre planetes alineats al cel de matinada, mirant cap a l'est, abans de la sortida de Sol, per ordre d'altura, Saturn, Mart, Venus i Júpiter. I atenció, perquè tenim la pluja d'estels dels Lírids, que serà el màxim previst entre les nits del 22 i del 23.
Doncs n'estarem pendents. Una abraçada.
Gràcies, igualment.
Ara tornem.